programa Els Comptes Clars.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, Els Comptes Clars, amb Quica Ramis.
El comerç electrònic a Espanya se dispara. Segons la Comissió Nacional dels Mercats i les Comunicacions, els darrers 4 mesos de l'any passat es varen fer 54 milions i mig d'operacions per valor de més de 3.400 milions d'euros, un 29% més que en el mateix període de l'any anterior. Més d'un 20% ho varen generar agències de viatges i operadors turístics. El màrqueting directe, amb un 5,5%, i la venda de roba, amb un 5%, són els següents negocis en el rànquing. La roba facturà 170 milions d'euros, augmentant en un 90%. La compra de béns i serveis a través d'internet a l'estranger cap a Espanya facturà 494 milions d'euros, representant un 14,5% del total. Una anàlisi que diu que som el quart país en volum de facturació, només per darrere de Gran Bretanya, Alemanya i França. Però d'altres anàlisis assenyalen que només un 43% dels espanyols compra per internet, en comparació amb el 60% de mitjana europea. Les xifres mereixen anàlisi i interpretació, però això de banda, queda clar que la xarxa de xarxes canvia molts d'hàbits, fa pols les fronteres, anul·la les distàncies i crea noves oportunitats de negoci per a empreses de tota casta i tamany. Caldrà, idò, fer-se a la idea.
A IB3 Ràdio, Els Comptes Clars. El sumari.
De com llançar una empresa a través d'internet, de noves idees per fer-ho més simple i més econòmic, parlarem avui als Comptes Clars. Per això ens acompanya un bon coneixedor d'aquesta matèria i a la vegada emprenedor. És en José Manuel Raya, administrador executiu de Comigo i membre de la consultora DMS. Benvingut, bon vespre.
Bon vespre.
Gràcies per ser nosaltres. Dies a Palma també es podrà seguir l'evolució del sector de la construcció, la rehabilitació i les reformes a la Fira Expo Habitat amb noves idees i tendències, de les que parlarem en el reportatge d'avui de Cristina Torres. Què li costa un bar per a una terrassa a Palma? A certes zones els costos baixaran aviat. Li demanarem els detalls en el responsable d'Hisenda de la capital balear. Abans, en Jota fa una repassada a les perspectives de creixement, o no, dels principals països de la zona euro.
La píndola d'en Jota.
Se suceden uno tras otro los avisos que Mario Draghi está emitiendo sobre la debilidad de la economía en la eurozona. El presidente del Banco Central alerta una y otra vez sobre el peligro de que Europa caiga en una nueva recesión, puesto que no ve la fortaleza que hasta hace unos meses han exhibido los países fundamentales de la zona euro. Alemania ha frenado en seco su crecimiento hasta entrar en tasas negativas y los analistas cruzan los dedos temiendo que la tendencia se afiance en los dos últimos trimestres del año. Francia está en estado casi catatónico, con un PIB estancado y con su gobierno exhibiendo una preocupante debilidad, una casi nula capacidad de maniobra. Tampoco en Italia, pese a los esfuerzos de su primer ministro, Matteo Renzi, las cosas van demasiado mejor. Todo ello puede lastrar el crecimiento en el que España se ha adentrado, como ha alertado el ministro de Economía, Luis de Guindos, pese a que por ahora el incremento del PIB no se ha resentido. Draghi teme que la eurozona caiga en una nueva recesión caracterizada por una baja sostenida de los precios y un nulo crecimiento del PIB, la denominada estanflación, la misma que ha padecido Japón a lo largo de una década, la que frena en seco cualquier atisbo de un sano y sostenido crecimiento de la economía. Ese es el gran temor del previsor y cauto Mario Draghi, y alerta que las luces rojas se están encendiendo por todas partes.
A IB3 Ràdio, els comptes clars.
Avui, després d'aquesta píndola d'en Jota, ens preparam per començar a conversa. Parlam de Comigo. Comigo, es diu així, no?
Comigo, sí.
S'escriu Comigo, tot junt, però és Comigo. Que és un joc un poquet amb les paraules, vine
i... De comerç i go, o un poc, intentaven donar un poc de dinamisme en el descomerç, pues...
Ah, com bueno, aquestes comerç?
Paraules, sí, aquestes paraules de, que no sap molt bé què signifiquen, però que juguen un poc...
Si venia de com and go, vine
sí, també, jugàvem un poc amb paraules, varen decidir aquest nom per això, perquè no era un nom concret, però donava molt de joc.
La publicitat i el màrqueting van un poc d'això, no?
Sí.
De cercar expressions que siguin, que enganxin, no?
Sí, i sobretot en el negoci d'internet hi ha moltes, per exemple... Bueno, Apple sí que és una poma, però Amazon, eBay, són aquests noms un poc genèrics, Twitter... Són coses que són genèriques i a vegades te donen una imatge que és el que...
Bé, un tuit és un vol dir xulo,
sí,
en anglès.
Sí, però bueno, imagina't que una empresa se digui xulà o... Són un poc raro, no?
Sí, no necessàriament tenen un significat o un missatge.
No, normalment les empreses d'internet a vegades sí i a vegades són un poc un joc.
Se vol que se soni bé, sobretot. D'aquestes coses en podem parlar al llarg de la xerrada d'avui. Recordem Comigo, un poc de casualitat, un molt de saber veure l'oportunitat. Potser sigui aquest escàs d'aquesta empresa nova, producte dels temps que corren i de les necessitats que generen nous usos. Com dèiem, una empresa nova just fa un meset, com ell diu, que ha començat a arrencar ja en tot muntat i a punt. Com ha estat el procés fins ara i com va sorgir?
Bueno, nosaltres ens vam constituir com a societat en el mes de març, però bueno, com hi ha una part tecnològica molt important, s'ha estat desenvolupant durant aquests mesos, i ara pràcticament en aquest mes de setembre és quan començam la posada en marxa, la campanya comercial, i començam a donar els primers fruits, els primers negocis online que tenim. De tota manera, nosaltres venim de 25 anys d'experiència en un despatx d'abogats, o sigui, hem muntat això dins... un poc el que era una empresa ja consolidada de 25 anys. O sigui,
I què va passar? Què va passar perquè d'aquest despatx d'abogats o d'especialistes desembocàssiu en una empresa d'aquestes característiques? Quin va ser el procés?
Bueno, nosaltres la veritat és que jo a vegades tinc un poc de, fins i tot de por a les idees noves de socis, perquè hem entrat una etapa de dinamisme de noves idees. Nosaltres ja, jo sóc el més jove i tenc 42 CDC ara d'aquí un parell de setmanes, però encara amb l'edat que tenim, que per que només les iniciatives venen de gent de 30, això, pues nosaltres, i que duri, tenim aquesta dinàmica. I la veritat és que vàrem veure l'oportunitat de negoci que nosaltres no podíem oferir perquè no teníem més coneixement, com era en el tema de comerç electrònic, veien que no... Tenim, perdien totes les especialitats dins els despatx, però ens van adonar que d'això no en sabíem molt. En sabíem, però no érem especialistes. I crec que del que s'ha de saber ara és de... dret tecnològic, de dret de comerç electrònic, a més que té moltes particularitats, i vàrem veure aquesta oportunitat dins, ja dic, el despatx clàssic d'abogats.
A més, el Cuquet va néixer un poc de l'entorn de conferències sobre fiscalitat, sobre comerç, l'entorn de Palma Activa, no?
Sí, efectivament, nosaltres, bueno, la idea va sorgir expressament, ens van convidar a una conferència a Palma Activa de fiscalitat de comerç electrònic, que era un tema el qual va tenir molta atracció d'emprenedors, hi havia 80 o 90 persones, i preparant aquest tema pues, van veure que, bueno, que no hi havia molt de despatxos, sobretot aquí a Balears, que se dedicassin a noves tecnologies i a comerç electrònic. Vam anar a la conferència, van veure les expectatives de la gent, les inquietuds de la gent, i vàrem veure que també tenien un problema, perquè la conferència, nosaltres actuàvem en la part legal, però hi havia una empresa de transport, de logística, la part tècnica, la part de màrqueting, i arrel d'aquella conferència vàrem dir, ostres, la gent té un problema. O sigui, el problema el vàrem detectar, que l'emprenedor que vol muntar tot això ha de saber aspectes legals, ha de saber aspectes logístics, ha de saber de màrqueting, ha de saber informàtica o de plataformes tecnològiques, i això és molt complicat. Jo, si hagués d'emprendre així, me costaria moltíssim. I vàrem veure la necessitat. Arrel d'això. Sí, i després no van intentar tot. Trobar la solució, que clar, la necessitat a vegades són fàcils de trobar, però...
No és tot dir, ara venga, tenc un negoci i el llançaré a través d'internet, no, sinó que... Què és el més complicat de llançar una plataforma de comerç electrònic?
Home, jo crec que el més complicat a qualsevol negoci d'internet, perquè bueno, el negoci d'internet ara són els que hi ha, sobretot, però també és físics, és passar de sa idea a executar el projecte en si. O sigui, a sa idea, jo conec molta gent que té idees boníssimes, però que a vegades, ja sigui per falta d'un bon equip, de mitjans, aconseguir executar aquesta idea i convertir-la en avui obrint-se porta, sobretot en temes tecnològics, és lo difícil, és lo complicat.
Què és el que generalment fa que la gent perdi l'interès o les ganes o l'il·lusió o l'energia? Què és el que sol, diguem, tirar més en terra una idea?
En altres experiències que hem tingut amb empreses, sobretot de comerç electrònic, era les dificultats que se trobaven de coordinar totes les necessitats. És a dir, jo vull vendre en un mercadillo, pues me'n vaig allà dissabte de matí, encara he de demanar un permís, però me'n vaig. A un negoci online o un negoci físic amb un poc més de casuística, necessites coordinar tot aquest aspecte. I el tècnic se baralla amb el de màrqueting. El missatge diu que la pàgina no està ben feta. Te'n vas en el banc i te donen unes condicions que no te permeten... Estem a una illa, a Mallorca, i si hem de treure producte fora, hem de pagar una quantia important de transport. I quan veus el que pot treure de tot això, el que te costa muntar-ho, i tot l'esforç que te suposa, i les traves que veus que ai, ara que tinc aquest problema, ha de solucionar aquesta, ara una altra, crec que, la gent, jo he conegut casos de tirar-se enrere perquè no han estat capaços de coordinar o bé un equip o de donar solució a tots els problemes.
Sí, clar, el primer que vol veure el propietari d'un negoci és dir, a través d'internet podré vendre fora. Però això a vegades pot ser un poc utòpic.
Per internet se pot vendre fora. És vera.
Ah, sí, sí.
Lo que passa que...
Però
lo que la gent, jo crec que ha de... No he tenit idea, perquè és molt frustrant. De fet, hi ha moltes tendes online que tanquen en el poc temps. Però és que la gent se pensa que tenc una web i ja puc vendre tot el món. No. Jo he de tenir una web que me ficaré en una selva de milers de tendes web que vendran el mateix que jo. I això és un poc el que ha donat també peu a diferenciar-nos a la plataforma que hem dit. Nosaltres, a més de la pàgina web, que la necessites moltes coses més. O sigui, si montes una pàgina web de bolígrafos, n'hi haurà, no mil, milions de webs al món que venen bolígrafos. Per tant, les teves oportunitats són molt poques. Per tant, t'has de cercar el teu nicho de mercat, la teva especialització, qualitat en el producte, atenció al client. I en això és el que has de fer feina. No només en, puc vendre tot el món amb una pàgina web. Que també, però...
També me referia amb el problema dels costos. Costos que potser no preveus, perquè dius que vendre o comprar per internet no ha de costar res, però hi ha un costos de transportar aquell material, o inclús barreres fiscals entre països.
Mm-hmm. Per això no és una cosa que un emprenedor tot sol tingui moltes possibilitats de molta il·lusió arribar a aconseguir. N'hi ha casos, però és complicat.
També qualque exemple ara en el cap en quant a el que te deia, barreres de caire fiscal o duaner o de transport?
Sí, de fet nosaltres, el primer que fem en una reunió amb un client no és xerrar-li de la disinqüent. El que li donem és una fulla de càlcul per calcular costos. La tenim configurada i dient, què te costa? Perquè, per exemple, l'altre dia hi ha uns que havien de produir un producte de jardineria i han de calcular el que me costa produir-lo i on ho he de fabricar. Després, què me costa jo el transport, on he de ficar després transport, la logística. Després, els impostos que he de pagar. Si hi ha aranceles d'aduanes, pues, en quin país vull vendre? Només vull vendre a Espanya, perquè a mi si m'he de sortir fora, jo no me surto a compte. Quin marge tenc? Per això, nosaltres el primer que feim és dir, escolta, la idea la tens? Molt bé. Has pensat ja en qui has de vendre, a qui has de vendre, com, amb qui, per què? Vale, pues ara fes números. Perquè els números en ser comerç, el que passa que sí també és vera que amb els negocis online, el comerç electrònic, t'estalvies, per exemple, una inversió a un comerç Jaume III. La instal·lació física no la necessites. El personal atenguent en el públic el necessites, però d'una altra manera, ho pots fer tu mateix. No, aquest és un avantatge important del negoci online.
Un altre avantatge és que una vegada que ja existeix el negoci físic, la botiga de Jaume III, per exemple, ja que ho has dit, o pots complementar en vendes a través d'internet. Pot ser un complement també del negoci.
Sí, jo crec que és, no, és un dels meus reptes personals i d'empresa com a despatx, de que la gent se n'oblidi per complet d'en els pròxims anys només tenir una tenda física. I això és un repte. Perquè els mitjans, tant tècnics com a legals, com a de màrqueting, ja hi són. Ja és molt més fàcil que fa 10 anys. 10 anys era molt complicat muntar això. Necessitava una inversió de 20.000 euros. Ara ja no. Però el problema que jo veig en el petit comerç és la falta de temps per dedicar a que la teva pàgina funcioni, se diferenciï, que, o sigui, la botigueta que posa els pollastres en online també ha de fer màrqueting, també s'ha de diferenciar, també ha de dur el pollastre a casa seva. Per tant, jo el problema que veig en les pimes és la falta de temps, però s'ha d'aconseguir, o sigui, és que és un canal que és inevitable, per tant, val més que te posis ara que no, d'aquí a 5 anys que ja totes les
botigues... I aprendran, no, encara sí, que sigui sí, a base sí. De cometre errors, de com s'ha de vendre el pollastre, perquè sembli diferent, sí, el pollastre desveïnat, supos que en sabrà molt, no, Olivia Fontella, que és membre del vostre equip i responsable de la part de màrqueting. Olivia, benvinguda, bon vespre.
Bon vespre.
Què tal, com estem?
Molt bé.
Bueno, aquí mos llançava el repte en José Manuel, aquest company teu, i mos diu que s'ha de ser diferent, s'ha de diferenciar, i no tot se pot vendre igual, no, Olivia? Quin és el secret del màrqueting online?
Sí, correcte, sí. Clarament, cada botiga, cada situació i cada mercat té una realitat molt diferent, no? Aleshores, el màrqueting online, en aquest cas, el seu objectiu seria buscar el posicionament més adequat de cada marca o cada empresa o cada botiga online que vol vendre. Aleshores, nosaltres des de la plataforma, el que farem és precisament això, és a dir, quin enfoc donar-li al teu producte perquè pugui ser exitós quan ho venguis online.
Exacte. Mos pots contar, com ha fet en José Manuel mateix, qualque exemple que il·lustri això que ens vols comentar per qualque client o qualque...
Sí, a vegades com a exemple és més clarificador, no? Tenim diferents clients, poden ser pues, o empreses més grans amb una estructura o poden ser, doncs, com explicava el company, empreses petites o que acaben de començar o, jo què sé, pot ser una empresa de productes com unes galetes d'Inca, no? O galetes de Mallorca, que vulgui exportar-les al resta d'Europa, no? Doncs, en aquest cas, nosaltres, el màrqueting, el que els ajudaria és a definir una imatge a nivell, per exemple, des del seu logo, doncs quins colors es cauen més per aquest sector, doncs és alimentació segurament li diríem doncs, que tirés cap als verds, o si fos un tema doncs, més de bellesa, policultura, doncs cap als quines, per exemple, és a dir, una assessoria en aquesta imatge perquè després serveixi per identificar el producte que estàs venent i el posicionament que vols donar, doncs ja sigui doncs, modern, o més clàssic, o més premium, o més low cost, o el que s'hagi decidit, no? Després també tota la part d'imatges de la teva botiga online, que és una part superimportant, perquè al final és una imatge que diu molt més que moltes paraules, no?
Això és molt interessant, Olivia. El client vol veure la botiga, si existeix físicament, clar, vol veure imatges d'allà on se fabriquen les coses?
Depèn evidentment del tipus de producte. Si tu estàs venent un producte o un servei que estàs venent, per exemple, emocions o resultat final... Imagina't, per exemple, una crema, no sé, de bellesa o anticel·lulítica, doncs en aquest cas concret, segurament, on es fabrica, doncs no tindrà cap rellevància.
Però potser una clínica dental sí que farà ganes veure-ho.
Exacte, una clínica dental farà ganes, es necessitarà també saber doncs, els professionals que hi treballen allà, el seu currículum, quins cursos han fet... quins projectes o han estat vinculats, o per exemple, tornant al cas concret, unes galetes o un producte artesanal o mallorquí que vulgui exportar, doncs allà segurament sí que té un interès i una rellevància doncs, veure d'on venen els productes, els ingredients, no? Que siguin doncs, les taronges o el que sigui.
Colors, imatges, continguts, descripció, publicitat, també una altra cosa molt important és com posicionar la publicitat d'aquesta pàgina en els cercadors, no? Correcte?
Exacte. Llavors, a partir d'aquí ja tenim doncs, la web amb una imatge adequada, amb uns escrits, uns continguts que tinguin un to adequat, etcètera, ve la part de definir quines eines del màrqueting digital ja siguin publicitat amb els cercadors, amb Google AdWords o diferents tècniques de SEO, que és el que s'anomena, o publicitat, o també, per exemple, l'eina del newsletter, que són els emailings, llavors aquí seria relacionat tot el que és com captar aquests subscriptors, amb quina periodicitat enviar els newsletters.
Molt interessant. De totes maneres, Olivia, sí, haurem de parlar un altre dia en més. La veritat és que la connexió telefònica no és massa bona. Sí. Espero que els nostres oients, malgrat tot, hagin pogut entendre tot el que els ha, tot el, sí, el que ens ha explicat Olivia Fontanella, responsable de màrqueting. T'agraïm la presència en el programa. Olivia, fins a una altra ocasió. Adéu, bona nit.
Adéu.
Crec que també tenim en línia en Xavier Amé, del forn de Can Amé, de Sant Llorenç, que és, bueno, una empresa tradicional, amb 50 anys d'història, segona generació, però que creu en la modernitat, en les noves tecnologies i en les apostes més innovadores. Xavier, benvingut, bon vespre.
Bon vespre.
Gràcies per ser naltros.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, en Xavier és un conegut de Comigo, òbviament, no? Sí. És Manuel.
Sí, és un dels clients que és qual quasi hem confiat a fer la primera fase de llançament, perquè a més mos va cridar molt l'atenció la seva empenta i sobretot venir d'una empresa clàssica de 50 anys i que ja vulgui tenir aquesta iniciativa era un poc el perfil ideal per començar a fer feina, i la veritat és que té un repte per davant interessant i segur que ho farà bé.
Creus que hi ha moltes empreses que se poden mirar en el cas del forn de Can Amé?
Mallorca sencera. Tota empresa que tingui més de 10 anys i sigui una empresa clàssica, a més, que crec que se pot aprofitar aquesta imatge de clàssic, d'artesanal, fins i tot de rústic, que tant se'ls agraden els turistes trobar quan van a qualsevol banda del món, no només a Mallorca. Això té potencial en el món online, perquè tots som potencials clients també en una tenda online.
Xavier, vosaltres ja fa estoneta que empleeu les noves tecnologies, la xarxa, Facebook, Twitter, i és un bon mostrador per als vostres productes. Aquest interès el teníeu clar des del principi, no?
Sí, sí, està clar. Nosaltres ja fa uns anys que apostant per estar en la xarxa, perquè, clar, no, estaria en altre mot, suposa molts avantatges. Sempre la gent, de cara a la gent, la gent mos pot observar dins les xarxes socials, i ja fa anys que amb la meva germana ja vam apostar directament per estar dintre d'aquest món nou i desconegut a vegades. Mm-hmm. I ara, darrere passa, ja és entrar dins la tenda online, i clar, i com a Angol m'ho han facilitat molt tota aquesta feina, com a dir, només hem d'entrar i posar-ho en marxa.
Què vos han aclarit? Què vos han ajudat?
Home, jo, clar, nosaltres som, vull dir, com a empresa tenim ja feina suficient, clar, i muntar una cosa que és obrit en aquest món que desconeixes, clar, dur feina, perquè hi ha un tema legal, unes condicions que ha de complir, bé, moltes coses, un transport i tot això, clar. Quan vàrem parlar amb ells, tot això estava arreglat. Nosaltres l'únic que hem de fer és posar-nos a la vista els nostres productes i posar-nos a vendre. I això és molt fàcil. Vull dir que és una passa, que nosaltres també hem de donar una passa i entrar dins d'aquest món. No, molt fàcil, ens vam posar molt fàcil.
La veritat és que ajuda't, saber què s'ha de fer. Si ells ja tenen la llista feta i de mirar de fer això, 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 exacte, perfecte, sí. No?
Oh,
ja no ordenen calçar, com dèiem en bon
mallorquí. No, m'ho ha explicat tot molt ben explicat, i després, clar, com és normal, quan inicies un... sempre hi ha dubtes, al principi tot costa, i el tot ho solventen tot.
Mm-hmm. Què espereu de la venda a través d'internet, Xavier? Què podeu vendre? A on voleu arribar?
Home, nosaltres tenim clar com a font que no podem vendre un pa, no podem enviar un pa cuit a les 6 de matí, no podem enviar a Barcelona, això ho tenim clar. Nosaltres ho intentarem posicionar molt és en el tema de productes envasats, pues, guilletes d'oli, amb espelta, en sègol, aquestes cosetes, senyores, coses típiques de mallorquines que podem envasar dins una bossa senzilla que duri un mes o dos, i que nosaltres podem enviar, com per exemple el mes a prop, per segona. Ara ja tenim un contacte a Banyoles d'una tenda que s'ha interessat per nosaltres, i el que farem serà fer les comandes o això a través de la tenda, i ja mos felicita la feina, que ell quan qualsevol moment mos pot fer la comanda, no ha d'esperar que nosaltres tinguem la nostra tenda física oberta.
I que volen vendre-ho a particulars, a empreses, de tot?
Bé, bueno, nosaltres el primer objectiu és intentar començar amb aquestes tendes delicatesse, que dic jo, que s'han instal·lat molt a les ciutats i a poblacions grans. Intentarem entrar un poc per allí, però sense deixar de banda un client, pues, una persona individual que m'ho pugui fer una comanda, vull dir, estarem oberts a tot.
Molt bé. Això els haurà de fer un comerç, està obert a tot. Clar,
sí, sí, està obert a tot.
Xavier Bes, esperàvem mantenir l'ocasió d'aquí a poquet de conèixer-vos un poquet més a fons aquí en el programa, els contes clars, i agraïm la teva intervenció telefònica.
Molt bé.
Salutacions per l'amic de Sant Llorenç. Des Font de Canembé. Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit, gràcies.
Anem a tancar conversa amb en José Manuel Raya. Ha quedat ben clar, vull dir, el principal que vosaltres aportau és sobre el que s'ha de fer, les passes ben clares, i així un que està interessat en el comerç electrònic ja no ha d'anar a investigar per ell mateix, que a vegades és lo més complicat. Com veus la situació del comerç electrònic a les nostres illes? A vegades han dit ja que aquí comprem més que venem. Com està?
Bueno, l'activitat a internet a Balears no és baixa en comparació amb la resta de l'estat, no? O sigui, els compradors en tenim molts, percentualment estem entre les 4 o 5 primeres comunitats a nivell de compradors, i d'empreses que venen per internet tampoc estem malament. El que passa que també és veritat que com internet hi ha molta empresa o punteres de turisme i d'oci, això també computa. Jo crec que en aquest nivell som punters, no, anem un poc allà endavant respecte a Espanya, però el petit comerç, la petita tenda, el negoci mitjà, encara no ha vist l'oportunitat, i les oportunitats de negoci que dona això. Per tant, en aquest aspecte sí que podem anar un poc coixes. Però compradors i utilització d'internet són dels primers, per tant, ara hem de passar de ser compradors a ser venedors. Però sempre pensant també en el problema logístic que tenim a la illa, que de qualque manera s'haurà de resoldre.
Mm-hmm. Quines possibilitats tenim?
Jo, l'altre dia escrivia un article i deia que els bons empresaris no només troben els problemes, sinó que donen solucions. Nosaltres aquí tenim un exemple que jo sempre el poso, potser qualcun metatge de passat, però és de Perfumes Club, que és una empresa que es puntera no a nivell estatal, sinó a nivell internacional, en venda de perfums i cosmètica i productes de bellesa, no? I es van néixer aquí a Mallorca, eren de Perfumeries Canyelles, i van començar a distribuir a Mallorca. El que passa que en un moment donat s'han hagut d'anar a distribuir a Madrid per el problema dels costos de distribució. No podem competir en preu si no s'han anat allà. Bueno, això és una solució.
O un magatzem, o una base,
sí,
o una
i se gestiona des d'aquí,
tenen la seva
plantilla. Sí, el que passa que, bueno, això és una solució. Jo no dic que sigui l'única solució, uh-huh, o la correcta, però ja és una solució. Clar. Bueno, que s'hauran d'ajuntar no un empresari, sinó 10 petits per anar a fer això, bueno, és una altra solució. Uh-huh. Ara, un petit anar-se'n a Madrid, el d'enfolcanament no se podrà anar a Madrid, a més, se produeix aquí, o sigui, depèn molt del producte, però solucions n'hem de trobar, perquè si no, ens quedarem enrere.
Com funcionau, Comigo? Quin tipus de relació teniu amb el seu client? No paguen si no ho venen?
Sí, bueno, nosaltres en un principi lo que hem fet és, com estem convençuts de la qualitat del producte i que la gent quedarà contenta, i mira, vine a xerrar amb nosaltres, no has de pagar res per adelantat, vine a xerrar amb nosaltres, xerrarem del model de negoci, xerrarem de les teves oportunitats, del teu producte, de màrqueting, xerrarem de tot això, i a més, te donarem la pàgina web. Provisional, però que ja podràs veure com queda la teva pàgina web. Pulles les fotos, pulles els productes, pulles els preus, i si després quedes content, pagues la tarifa bàsica, perquè després se pot comprendre moltes coses, però pot tenir una tenda o un negoci online per 600 euros i tenir-ho tot cobert, la part legal, 100 euros de màrqueting digital, tota la pàgina web ja feta, això ho pot tenir per 600 euros. Després, el que sí que hem establert, també per tenir com un incentiu nostre, quasi, és un 1% amb unes vendes totals que se facin. Però si no vens, no pagues res a Comigo. I si vens 6.000 euros, pagarà 60 euros, o sigui, la proporció, a vegades un 1% de tirat, ens han dit, un 1%, i diu, sí, un 1%, però és que si no ven, no pagues, i ens costa obrir-se a nosaltres, nosaltres hem de mantenir els servidors, les còpies de seguretat, o sigui, se dona tot un servei informàtic.
Això t'ha de demanar, què oferiu a canvi d'aquest 1% sobre les vendes?
Bueno, oferim tant el manteniment de la pàgina web com a part tècnica, com un assessorament continu en la matèria legal, de màrqueting i de model de negoci. O sigui, nosaltres, hi ha plataformes que per 15 euros mensuals tens la teva pàgina web, però no te donen res més. I això és el que dona moltes vegades en el fracàs de la tenda online, perquè o no tens temps, jo tinc casos d'una ferreteria que té la pàgina web, paga cada mes, però no fa res, però no té temps. Pues jo no vull això per les tendes de Comigo. Si nosaltres estàs amb nosaltres ens sabem entomem. Què podem fer? Què pots fer tu? Què pot diferenciar-te? En quin mercat pot tenir? Perquè si no paguis ni 1%, ni 15 euros, no paguis res, no te servirà de res. Per tant, això és el nostre valor afegit, és coordinar-nos totes les àrees de màrqueting, logística, banc, legal, donar aquesta solució i estar damunt del tema, no oblidar-nos del client. Intentarem tenir un tracte superpersonalitzat perquè si no, no té sentit.
Bueno, després hi ha altres serveis addicionals que també en un moment determinat podeu oferir, si un ja vol...
Sí, un poc el secret també de com i gou, que com a nosaltres és molt fàcil néixer, és molt fàcil, però pot créixer tot el que vulguis. És a dir, nosaltres donem assessoria legal a operacions internacionals com a despatx. De màrqueting s'estan donant, en Olivia fa feina en projectes també de grans companyies hoteleres, o sigui, pot néixer però pot créixer fins on vulguis. Nosaltres fem feina amb la Caixa, que és una entitat pionera en noves tecnologies, o amb MRU, que són les empreses també pioneres en distribució. Per tant, te donen la facilitat per néixer, però vols créixer? Tot el que vulguis. No t'hauràs d'anar a una altra banda si vols créixer. I això també crec que ho valora molt la gent.
Molt bé, amb aquestes idees mos quedam. La veritat és que podríem estar parlant més amb José Manuel Rayà, sobretot d'actualitat en el comerç electrònic, de noves tendències, d'evolució, de maneres de situar el producte a través d'internet, però tindrem més ocasions.
Molt bé, jo molt de gust.
Un gust estar amb nosaltres. José Manuel Rayà, director executiu de Comigo i també responsable d'emprenedoria de DMS Consulting, que avui aquí als Comptes Clars on feim ara una aturada.
A IB3 Ràdio, els comptes clars, amb Quica Ramis.
Escoltes IB3 Ràdio, a Mallorca 106.8, a Menorca 88.6, a Eivissa i Formentera 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents? Sa brisa, sa tranquil·litat, es desig, l'amistat, la il·lusió. Hi ha coses que no es veuen, però es senten. IB3 Ràdio. La sents?
Vuelves a casa después de un verano de trabajo en Mallorca. Halcón Viajes y Viajes Ecuador te lo ponen fácil, con precios increíbles y especiales para ti. Consulta nuestras tarifas exclusivas. Palma Península para pasajero y coche. Reserva ya tu plaza en Halcón Viajes y en Viajes Ecuador.
IB3 Radio, en digital, al canal 65 de la TDT.
A IB3 Radio, els comptes clars, amb Quica Ramis. Un cop d'ull a les iniciatives i tendències que mouen la nostra economia.
Des d'avui i fins en dia 5, el recinte de Son Fusteret a Palma acull una nova edició d'Expo Habitat, una fira que havia fet una aturada, però que ara torna a obrir les seves portes per exposar tot allò que està relacionat amb la construcció, la rehabilitació i les reformes. Cristina Torres ha parlat amb alguns dels seus protagonistes, els expositors.
La dissecció, amb Cristina Torres.
Llevan, se podría decir, que toda la vida yendo a ferias. Otros prueban por primera vez esta experiencia para conocer las distintas motivaciones que pueden animar a una empresa a participar en eventos como Expo Habitat. Nos hemos acercado a dos de ellas. Por un lado, encontramos a veteranos como Rosselló e Hijos, con su responsable de Desarrollo e Innovación, Elisa Rabanete, como interlocutora esta noche. Nos cuenta por qué están allí.
Bueno, porque tenemos muchos clientes que aprovechan este evento para venir a saludarnos, les es mucho más cómodo que no venir a la oficina porque es más informal. Y después es una manera de hacer nuestras presentaciones, todas las de introducir las novedades que vamos poniendo en la empresa.
Para esta firma, que siempre hace balance de sus exposiciones para valorar lo que funciona y lo que no, este año parece haberse dado el paso hacia una mayor y mejor representación del sector.
Este año la verdad es que hemos batallado bastante, llevamos años batallando para que la feria sea más amplia, más sectorizada, que haya empresas de todo, electricistas, fontaneros, y que el cliente que va a una feria de construcción encuentre todos los productos que necesita para hacer su casa.
Elisa asegura que si el negocio no es inmediato, un encuentro como Expo Habitat sí acaba teniendo retorno para los participantes, así que se va muchas veces a sembrar en la feria.
Piensa que hemos trabajado incluso 2 años después de la feria, han venido clientes del certamen anterior, es decir, siempre se guardan publicidad a nuestro teléfono y tal, y sí, siempre y tenemos clientes de feria.
Rosselló e Hijos ofrece a los visitantes de la feria todo lo que tiene que ver con la protección solar, entendiendo como ese concepto lo que hace de nuestras casas o edificios lugares más agradables, con la luz y la ventilación adecuadas. Pero como una feria no sería tal sin novedades, esta empresa llega a Son Fusteret apostando por introducir en Baleares productos muy demandados en otros países al estilo casita en el árbol.
Se hacen a medida, es decir, según el árbol y cómo sean sus ramificaciones y tal, vamos, se hace un diseño previo y también con lo que el cliente nos está pidiendo y las necesidades que él tiene. Para instalar una cabaña en un árbol, antes tenemos que estudiar el árbol con el que vamos a trabajar. Ha de tener buena salud, si no, no podemos garantizar un buen uso.
Aunque si preferimos no andarnos por las ramas, también podemos encargar una cabaña, un producto novedoso que quiere hacerse un hueco no solo entre los particulares. Nos han contado que incluso el sector turístico en otros lugares ya ha mostrado su interés.
Desde las cabañas que son más para tu jardín, aunque hay complejos hoteleros que tienen mucho terreno y ahí sí que se pueden ir adaptando cabañas y tú puedes darle el uso que quieras.
Bueno, pues para enseñarnos todo lo que comercializan, esta empresa, como las demás participantes, ha contratado un espacio en Expo Hábitat. Concretamente, en este caso, 30 metros cuadrados, unas dimensiones muy alejadas de los 3 metros cuadrados por los que Toni Planas, Lacados y Pinturas, deja su sede de Inca para acercarse por primera vez, en este caso, a una feria.
Bueno, una empresa como la nuestra, lo primero que busca es darnos a conocer a los otros empresarios y a la gente que pueda venir, y también demostrar un poquito el trabajo, cómo lo hacemos y cómo queremos que la gente nos vea, como un trabajo de calidad y como una empresa que quiere hacer trabajos de calidad. Pero yo creo que ya que estás allí expuesto y te das a conocer, tenemos la esperanza de traer algún negocio o algún nuevo cliente. La esperanza está. Pero si nos damos a conocer a la otra gente, pues nos conformamos.
Así que en este caso se busca sobre todo promoción. Es el ejemplo de empresa de mediano tamaño que busca ampliar la clientela eminentemente particular en la actualidad hacia otro sector, el empresarial.
Pero poco a poco vamos creciendo y vamos entrando ya en cadenas hoteleras, en oficinas, en un poquito de cara al empresario. Y es lo que queremos fomentar un poquito, porque tenemos una base bastante buena del particular, que es lo que en estos tiempos de crisis y tal nos ha mantenido, aquellas clientas de toda la vida o el hombre que tiene el bar y cada año le pintas y tal, y ahora queremos entrar un poquito más fuerte con el tema de empresas, cadenas hoteleras y todo eso.
Para Toni Planas, como para otros expositores, la fecha de Expo Hábitat es buena para promocionarse entre, por ejemplo, los hoteleros y los trabajos de pintura o lacados, en este caso, que el establecimiento pueda requerir mientras está cerrado en temporada baja. En su reducido espacio de exposición, esta empresa no podrá hacer un gran montaje, pero ofrece productos que no se ven, que están relacionados con las formas de trabajar. Por ejemplo, el horario nocturno y al mismo precio, una opción que el cliente valora bien.
Sí, claro, es decir, sobre todo la gente que tiene tiendas, pues que no pueden cerrar de día porque su negocio no factura, pues el cliente cuando te pide a ver si pueden, le puedes pintar por la noche o festivos y tú le dices que sí, la verdad es que lo valora. Y además, en el momento que después le dices que es al mismo precio, pues todavía lo valora más y se pone más contento. Y te recomienda a otros que tengan tiendas o eso, que quieran pintar, pues ellos mismos ya te recomiendan, mira, Toni Planas, pues te lo puede hacer de noche o fin de semana. Y mira, eso es una rueda del boca a boca que también vas creando y vas generando negocio.
Así que por promoción, por prestigio, por costumbre o por probar nuevas experiencias, Expo Hábitat es una ocasión de enseñar lo que nuestras empresas saben y pueden hacer en construcción, rehabilitación y reformas. Hasta el día 5 en Son Fusteret podemos conocerlas en una sola visita. Bona fira a tots a Expo Hábitat. D'aquí a un momentet parlarem de
terrasses i tarifes.
A IB3 Ràdio, els comptes clars.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents?
Vuelves a casa después de un verano de trabajo en Mallorca. Halcón Viajes y Viajes Ecuador te lo ponen fácil, con precios increíbles y especiales para ti. Consulta nuestras tarifas exclusivas. Palma Península para pasajero y coche. Reserva ya tu plaza en Halcón Viajes y en Viajes Ecuador.
Escoltes IB3 Ràdio, a Sant Josep, al 102.3 de la freqüència modulada.
La sents?
A IB3 Ràdio, els comptes clars, amb Quica Ramis.
A qui no li agrada seure's una estona a una terrasseta o prendre qualque cosa si fa bon temps? Els bars i els cafès amb terrassa no són cosa nova, però no ens passa desapercebuda la seva proliferació, especialment des de que està prohibit fumar a de dins. Però de passada s'han descobert les bondats de les terrasses com a atractiu per la clientela, especialment la dels visitants. A Palma aquesta tendència s'ha notat i molt, però parar a terrassa té un cost i ara el consistori palmesà revisa el que cobra per metre quadrat al Manco a certes zones. Per parlar-ne ens acompanya en els estudis el senyor Julio Martínez, que és tinent de Batlle d'Hisenda i portaveu municipal a Cort. Benvingut, bon vespre.
Bon vespre.
Gràcies per ser nosaltres. Senyor Martínez, quin ha estat el creixement de les terrasses a Palma? S'ha notat molt aquest darrer temps?
Nosaltres vam fer un canvi normatiu de s'ordenança d'ocupació de via pública l'any 2012, on volíem fomentar l'ocupació, i això fomentava pues, canviant els requisits per autoritzar la possibilitat de tenir una terrassa. Amb aquest canvi, nosaltres hem notat un increment pues, molt important, eh? Pràcticament s'ha multiplicat per 3 l'ocupació o les sol·licituds d'aquestes terrasses. Nosaltres la idea d'afavorir les terrasses no anava en la línia de recaudar, i que després podem xerrar un poc de lo que se paguen de les tarifes, sinó perquè Palma la consideràvem una ciutat realment poc dinàmica a partir de certes hores, amb manca d'ambient. I aquesta manca d'ambient feia que Palma no fos un producte turístic atractiu per nostres visitants, sobretot a l'hivern també, però durant l'estiu també i bueno, durant tot l'any. No hi havia aquest dinamisme que actualment sí que existeix a Palma. Hi ha gent que diu, escolta, això és per la llei d'estabac. I diu, bueno, si nosaltres no haguéssim canviat la normativa, no s'haguessin multiplicat per 3 les terrasses i, per tant, no hauria l'ambient que existeix. Si no haguessin tingut la valentia de, per exemple, autoritzar les terrasses en el passeig del Bon, on antigament estava no prohibit, no se podien autoritzar, però no tindríem el centre que actualment tenim de Palma, ni tindríem la milla d'or. De vegades un pot dinamitzar una ciutat, malament no tingui dobbes. Canviant, simplement fent un canvi de la normativa, és a dir, no començar a fer inversió, no començar a gastar per gastar, no començar a fer despeses de promocionar la nostra ciutat, sinó creant aquest ambient, que era algo que feia falta. Ara, qualsevol de nosaltres, ens agrada molt.
Està a la vista, està a la vista com aquest detall, com aquesta idea ha fet canviar inclús l'apreciació d'aquests llocs. S'ha triplicat per 3 i bueno, crec que els ciutadans i els visitants ho agraeixen de veritat. S'ha revelat com un important al·licient econòmic per establiments i com vostè deia, s'ha revaloritzat inclús el que ara se coneix com la nova milla d'or. Però de passada el negoci també reverteix en la hisenda municipal, encara que no fos el primer motiu. En qüestió de terrasses, hi ha categories en funció de la zona de la ciutat. Quines són aquestes categories i quines són les tarifes?
Palma està dividida en 4 categories. I a part d'aquestes 4 carrers de Palma, que depèn pues, del trànsit de les persones, quan anem, o el tràfic diríem que tindrien, i el potencial que té econòmic. Hi ha carrers que són molt, molt secundaris,
que altres
carrers
que són
comercials, que tots ens vendran en el cap. I d'aquestes 4, en el seu dia, perquè no ve d'aquesta legislatura, se va crear una categoria especial, que són els carrers que són més comercials. Estem pensant en Jaume III, plaça Joan Carles I, en la plaça Major, avingudes, el passeig Mallorca, bueno, tots els carrers també que podrien tenir, o que podríem tenir en mente. Nosaltres hem passat a recaudar uns 500.000 euros per terrasses a pràcticament 2 milions d'euros, no? Per tant, ha hagut un increment important. També els he de dir que el pressupost de l'Ajuntament són 400 milions d'euros, per tant, també aquests 2 milions d'euros s'apaguen, però pagant poques coses, eh? Per això dic que l'objectiu no era de recaudar, sinó tenim un objectiu molt clar, que nosaltres volíem que Palma fos un destí turístic no només per sol i platja, sinó per l'ambient, perquè és una ciutat que té molt per oferir. A part de l'ordenança d'ocupació de via pública, també varen fer una modificació que està molt bona per al turisme del cap de setmanes, que és la declaració de zona d'afluència turística del centre de Palma, perquè no l'hem fet de tot el municipi, sinó de lo que nosaltres entenem com un producte turístic nostre, que són els centres de les ciutats, no. I l'hem mirat de mimar molt, el centre de la ciutat, i el veig que s'ha girat completament i s'ha creat aquest millador, que inclús internacionalment molta de gent ens ha dit que Palma ha fet un canvi. En altres me'n record que va venir una revista de temes de producte de luxe perquè va detectar que Palma era un bon puesto per invertir lo que eren tendes d'aquests productes importants de cost, i per tant s'ha fet aquest canvi. I és una ciutat que qualsevol dia de la setmana fa ganes de sortir.
La veritat és que pareix raonable, més enllà de l'acceptació dels propis ciutadans, dels propis habitants de la ciutat o de la illa, hi ha també una demanda per part dels visitants, especialment, dèiem, dels que venen de creuers, que desembarquen a Palma un bon diumenge i s'hi troben que tot estava tancat. Ara les coses han canviat. Però tornant al tema de les terrasses, que era el que parlàvem inicialment, parlàvem d'aquest canvi de categoria de distints carrers, que suposarà també un estalvi per a aquells negocis que vulguin muntar Terrassa.
Sí, nosaltres hem mirat d'actualitzar. En el principi de la legislatura vàrem actualitzar a l'alça, perquè hi havia... I es derivava del pla d'inspecció, que va detectar que hi havia carrers que tenien categoria o que havien passat a tenir una categoria d'especial, com pugui ser Blanquerna, com el carrer Fàbrica, o també les terrasses de la zona de Portitxol, que tenien categories, pues, o estaven pagant les tarifes de les categories inferiors, i per tant les vàrem augmentar. I faltava revisar les que volíem rebaixar, i hem trobat que dins la categoria especial, les que paguen la tarifa màxima, teníem 5 carrers que des de l'àrea de govern interior havien detectat que no s'estava, aquest creixement des que estaven xerrant de sol·licituds, en aquest carrer no s'estava detectant el mateix dinamisme, no? I clar, nosaltres ens van demanar, què és el que està passant aquí, no? Pues a lo millor és que, clar, cobrar la mateixa tarifa de passeig d'Esbon a General Riera no era el més convenient, o el General Ricardo Ortega, no.
Perquè són carrers bons, però no tan bons.
No tan bons. I per això han canviat, hem agafat 5 d'aquests carrers, lo qual no significa que de cara en el futur s'hagi de tornar a revisar, perquè això està molt bé d'actualitzar. La ciutat és una ciutat dinàmica, i a lo millor carrers que en el seu moment, quan se varen decidir que no fossin de categoria especial, eren molt, molt secundaris i canvien completament perquè s'ha fet un canvi normatiu, perquè s'ha fet una inversió important. Per exemple, en el carrer Fàbrica ha passat de ser un carrer a realment ser una zona de terrasses, i per tant, les possibilitats que antigament tenia un bar, una cafeteria en el carrer Fàbrica eren mínimes, i per tant era un carrer molt secundari i no tenia la categoria de categoria especial. Ara un pic que se va fer, la inversió que se va fer, i que ha quedat fora de que els cotxes puguin passar per aquest carrer, hi ha possibilitat, òbviament, demanar aquestes terrasses, serve que s'ha convertit a un puesto amb aquesta potencialitat, i per tant no era molt correcte que tinguessin unes tarifes molt més baixes que un altre local.
Quina és l'import d'aquestes tarifes?
La tarifa màxima és de 41 euros per trimestre per metre quadrat, no? Si estem pensant en una terrassa de 10 metres quadrats, per trimestre estaríem pagant 410 euros. Per tant, i ser més barata són 6 euros, I per tant, en un trimestre, si tinguéssim una terrassa de 10 metres quadrats, estaríem xerrant de pagar 60 euros, no? Tampoc són tarifes que poden dir que facin que un no vulgui posar unes cadires.
La veritat és
no?
que queda ben clar que a vegades es fa més negoci a de fora que de dins.
Que de dins. Per això deia que el millor... Clar, una persona que té... que les tarifes són molt baixes, les tarifes, les taxes, comparat en segon quin impost és el que està pagant una cafeteria per al local de dins. És a dir, si nosaltres el que fa amb els metres quadrats a un puesto com pugui ser Jaume III, un puesto com es Bon, un puesto de la plaça Weiler, etc., de lo que val llogar un local i el comparam amb el que s'està pagant per llogar una part de la via pública, veurem que la part de la via pública és molt més barata. I, en canvi, la gent està disposada a pagar més per una consumició a la terrassa, a la via pública, que dins un local, no?
Per tant, l'avantatge està a la vista.
Sí,
Quan entrarà en vigor aquesta modificació?
Bueno, nosaltres ara l'iniciem, l'hem aprovat en Junta de Govern, això té la seva tramitació, perquè una modificació d'una ordenança fiscal normalment se torba 2 mesos, i nosaltres estem posant l'entrada en vigor a partir de gener, no? A partir del que seria el dia 1 de gener, perquè tingui una incidència a partir del pròxim any i, sobretot, pues, quant temps sigui bo per poder tenir aquestes terrasses. De totes maneres, hi ha molta gent que ens demana terrasses també a l'hivern. Ara, aquest tema del tabac, pues, ha fet que hi hagi molta gent que demani a l'Ajuntament solucions, i nosaltres, inclús en la regulació, vàrem permetre el que se diu les microocupacions, que són tauletes de 50 centímetres i unes cadiretes petites perquè els clients d'un bar que sigui petit o tal i que vulguin fumar un segonet, doncs puguin sortir, fumar i tornar a entrar en el local.
Molt breument, qui i com pot tenir terrassa?
Primer, un ha de tenir llicència de bar o cafeteria o restaurant. Per tant, per posar un exemple, un forn o una gelateria no poden tenir terrassa, salvo que tinguin llicència de gelateria i de bar o cafeteria. Se demana, ha de complir uns requisits allà on un vol posar la terrassa, que nosaltres, quan som flexibles, no només se pot demanar per lo que diríem té davant del seu local, sinó inclús si se deu bé els veïnats, i els veïnats no són bar i cafeteries, és una tenda de sabates, per exemple, i autoritza a que pugui també sol·licitar o emplear o posar taules i cadires en el que no seria davant del seu negoci, sinó en els costats, també està permès, se fa aquesta sol·licitud, hi ha els tècnics de l'Ajuntament que valoren, perquè les terrasses sempre han de deixar un pas per als vianants, un pas de mínim normalment de 2 metres.
Una parada, puguin... que no molestin.
Exacte, no? Que no molestin. Amb això nosaltres som molt, molt estrictes, i tenint això, en poc temps, perquè també hem canviat el gestor de l'expedient aquest, que antigament pues, te trobaves 3 o 4 mesos, ara en poc temps, vamos, en una setmana, sobretot les renovacions, en menys d'una setmana un pot renovar el que serien les ocupacions, és a dir, un pic que un ja li han donat, si ja ha demanat un trimestre, un té un bar, demana aquesta sol·licitud i en un trimestre ja li han sol·licitat i li han donat uns metres quadrats, ja la renovació és pràcticament automàtica i que se fa per internet, no? I d'aquesta manera, pues, facilitant molt la sol·licitud i que hi hagi aquest ambient que hi ha a Palma. A lo millor hi ha gent que troba que n'hi ha moltes, jo ho puc entendre, que hi hagi gent, perquè hi ha gent que diu, bueno, a lo millor m'ho autoritzat moltes, però Palma ha fet un canvi d'imatge,
se li
ha donat una vida que antes no tenia, no?
Són avantatges amb una bona relació resultat cost, de la qual n'hem parlat avui en Julio Martínez, que és tinent batle d'Hisenda i portaveu municipal, a qui agraïm que s'hagi acostat els micròfons d'IB3 Ràdio, tot i que està molt ocupat ara ja en el tràmit dels nous pressuposts, però això seria tema per un altre dia.
Sí, perquè si el pressupost...
Permet sí, convidar-lo sí, de bell nou.
Molt bé, moltes gràcies.
Fins una altra ocasió, idò. Molt bona nit.
Bon vespre.
Ja ràpidament, en els darrers minuts, tens per es recull d'oferta formativa en Cristina Torres.
Com un llibre obert, les propostes formatives dels Comptes Clars.
Pues así es, empezamos ese repaso con los cursos del SOIB, concretamente, que son gratuitos y se dirigen prioritariamente a personas sin empleo. En Mallorca, el próximo 6 de octubre, arranca el de ruso para atención al público en los locales de la Confederación CAEP, en la calle Aragón de Palma. Tiene una duración prevista de 200 horas presenciales, que se van a impartir en horario de mañana, de 9:30 a 1:30. El mismo día, pero en Ibiza, en la sede de la Cooperativa Agrícola San Antonio, que se encuentra en el Camino de Saborera, kilómetro 05, en Sant Antoni de Portmany, arranca la formación en actividades auxiliares de agricultura, de lo que hablamos la semana pasada, y que se va a prolongar hasta el 4 de noviembre en 90 horas presenciales. En Menorca, y también con la misma fecha de inicio, 6 de octubre, tenemos un curso de gestión comercial en alemán a impartir en los locales de la CAEP de Mahón. Tiene una duración de 200 horas, requieren la presencia del alumno entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. Y para acabar, Dr. Tic, que ha vuelto con una amplia agenda tras el verano, ofrece talleres y cápsulas formativas como la charla que el jueves 9 de octubre informará sobre cómo formarte gratis online en las mejores universidades. Va a ser en la sede de Ibiza Crea de la capital pitiusa.
I així acabam, no hi ha temps per més. Ha estat tot els comptes clars d'aquesta setmana. Si no és de nou, tornem dimarts a les 10. Gràcies per la vostra companyia i molt bona nit.
Fins aquí els comptes clars. Dimarts, dimecres i dijous de 10 a 11 del vespre a IB3 Ràdio.